Radio Astel. Crims, o gairebé.
Avui si obrim nova plana de Crònica Negra en aquest programa, els nostres crims o gairebé, i ho fem, com sempre, amb el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Molt bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
I abans de comentar aquest cas amb el doctor Víctor Gómez, el que fem és donar pas a Núria Ros perquè ens posi en antecedents.
El dijous 1 de setembre de 2022, a les 8:52 del vespre, Cristina Fernández de Kirchner va patir un intent d'atemptat al barri de Recoleta, a Buenos Aires. L'atacant, Fernando Andrés Sabaj Montiel, va apuntar amb una pistola Versa de calibre 7,65 mm amb munició real al seu carregador contra la vicepresidenta de la Nació Argentina. El subjecte va prémer el gallet en dues ocasions davant de la vicepresidenta, però els trets no es van produir. L'atacant va ser detingut immediatament per un grup de militants personistes i seguidament per integrants de la Policia Federal. Segons va assenyalar a seu judicial, la vicepresidenta no es va adonar de l'atemptat fins que va tornar al seu domicili. La perícia realitzada sobre l'arma de foc utilitzada per Sabaj Montiel va confirmar que es trobava apta pel tret, amb munició real al seu carregador, però sense projectil a la recàmera perquè la corredissa de l'arma no havia estat accionada. Avui el doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, ens respondrà tots els dubtes sobre com es castiguen les diferents temptatives d'assassinat que existeixen.
Gràcies, Núria. Doctor Gómez, com dèiem, avui volem esbrinar tots els ets i uts, diguem-ne, d'un cas com aquest, però des de la perspectiva del dret penal, així que el primer que li vull preguntar, doctor, és si es castiga la temptativa, una temptativa com aquesta que va patir Cristina Fernández de Kirchner a Buenos Aires, es castiga la temptativa en dret penal, doctor?
Doncs, Joan, la primera qüestió que hauríem de dir respecte a aquesta pregunta és, bueno, contestar-la afirmativament, la temptativa es castiga. Però, clar, que es castigui la temptativa quan, teòricament, el dret penal que intenta és evitar resultats, per exemple, la norma que prohibeix matar intenta, òbviament, evitar la mort d'una persona, doncs no deixa de sobtar una mica, no? Perquè, realment, amb els casos de temptativa, justament, no s'hauria produït el resultat, no? Llavors, si el dret penal intenta evitar resultats, per què castigar quan el resultat no es produeix, no? És una mica el que ens planteja el dubte d'aquest cas i altres casos que comentarem. Però la resposta a la pregunta és que la temptativa es castiga en caràcter general i, de fet, no només de temptativa, sinó fins i tot en alguns codis penals la preparació de l'execució del delicte. Diguéssim, si m'ho permets, si poguéssim explicar el que es diu que és l'iter criminis, el camí del delicte des del principi fins al final, és a dir, des que comença, diguéssim, el cap de l'autor d'un delicte. La part, diguéssim, que hi ha el cap de l'autor del delicte fins que no la idea no es tradueix en un fet de la realitat empírica, no es castiga, no? En un estat democràtic, diguéssim, les idees, els pensaments, les meres actituds internes no es castigarien, però a partir del moment que el subjecte trasllada això al món exterior i comença a preparar l'execució del delicte, ens podem preguntar si la preparació de l'execució d'un delicte ja es podria castigar o no. Això, si us sembla, podem deixar-ho per un altre dia i fins i tot buscar algun altre cas a propòsit dels actes preparatoris. Però si seguim endavant, és a dir, si no només estem preparant el delicte, l'execució del delicte, sinó que, de fet, podem dir que hem començat a executar-lo, i en el cas de la Cristina Fernández s'hauria començat a executar, efectivament, aquest assassinat, llavors la pregunta és si es pot castigar l'inici de l'execució sense resultat. I la resposta és que sí, el Codi Penal espanyol es castiga la temptativa, es castiga amb una pena inferior, la producció del resultat fa que es pugui castigar amb una pena inferior en un o dos graus a la de la consumació, amb un assassinat o amb qualsevol altre delicte. I de fet, hi ha codis penals, com ara, per exemple, el francès, que no només castiga la temptativa, sinó que la castiga amb la mateixa pena que la consumació. La consumació és la realització completa del delicte, la producció del resultat, I el Codi Penal francès castiga igual la temptativa que la consumació, perquè al final la idea seria que des d'un punt de vista subjectiu, és a dir, des del punt de vista del resultat que persegueix el subjecte, el delicte intentat i el delicte consumat són iguals. El subjecte intenta produir el resultat en els dos casos, i això ho veiem molt clarament en el cas de l'intent d'atemptat de la Cristina Fernández per un fet merament accidental, circumstancial, fins i tot desconegut pel subjecte. Al final el resultat no s'ha produït, però la intenció de producció del resultat en els dos casos és la mateixa, no? Això fa que, per exemple, els francesos, el Codi Penal francès, castigui igual amb la mateixa pena la temptativa que la consumació.
Esclar, doctor Gómez, ara ens deia, en caràcter general, la temptativa sí que es castiga. En el cas de l'atemptat de qui era aleshores vicepresidenta de la nació argentina, la senyora Fernández de Kirchner, la pericial sí que és veritat que va determinar que l'acusat podria haver accionat el gallet tantes vegades com hagués volgut, que la bala mai hagués sortit. Entenc que també s'han de castigar aquests casos de temptativa pel que deia.
Clar, el cas de l'intent d'atemptat de la Cristina Fernández de Kirchner, que a mi em sembla que vosaltres al programa amb la Rosa Viñas Racionero el vau comentar un dia, però potser des d'una perspectiva una mica diferent, és bastant particular perquè, efectivament, clar, vull dir, les imatges són bastant gràfiques, recordeu quan va passar això, em sembla que va ser el setembre de l'any passat. Llavors es veia algú que va prémer el gatell, després vam saber que va fer-ho dos cops. Fins i tot, clar, posant-hi molta atenció a les imatges i al so, se sentia fins i tot el gallet, és a dir, que no hi havia cap mena de dubte que hi havia intentat prémer el gallet, havia premut, diguéssim, el gallet dos cops, no? Això estava clar. Però, clar, la pregunta era com és que fent això no havia sortit cap bala. Per sort, per la Cristina Fernández de Kirchner, que diuen les cròniques que es va assabentar del que havia passat quan va arribar a casa, la van començar a trucar, a posar la tele, i va veure les imatges, no? Fins a aquell moment no n'era conscient, no?
Clar, si em permet, doctor, m'avanço una mica, sí. Perquè a més de tot plegat, també és veritat que l'autor de l'intent de l'atemptat va declarar en seu judicial que sabia que la pistola no tenia bales a la recàmera. Per tant, és això, que podia haver disparat quantes vegades volgués, que ja no hagués passat res, i deia l'autor que això ho coneixia.
Sí, la qüestió és si ens el creiem, no? Si m'ho permets, expliquem una miqueta què passa amb aquests casos de temptativa i després anem una mica a la declaració que va fer en seu judicial l'autor, no? Perquè una cosa és que ho digui i una altra cosa és que ens ho creiem. Efectivament, avançant-me una mica la resposta a aquella pregunta, si ens creiéssim el que diu, si ell sabés que no hi havia bales a la recàmera, el cas s'hauria de tractar d'una altra manera, com veurem ara, no? Però partim de la premissa que ell estava convençut, potser podríem creure-ho, clar, això s'hauria d'aprovar, això l'acusació hauria d'aprovar-ho, no? Però per aplicació de les regles de l'experiència, en un cas així, seria una mica absurd que algú intentés, no un cop, sinó dos, prema el gallet i que sortís una bala si estigués completament convençut que a la pistola no hi havia bales o que hi havia bales al carregador però no a la recàmera, com demostra la pericial. No? Clar, la pericial no diu que a la pistola no hi hagués bales. La pistola portava bales i, de fet, no només una, sinó que tenia tot el carregador ple de bales, pel que sembla. Clar, llavors la pregunta seria com és que si la pistola tenia el carregador ple de bales i es va prémer el gatell no un cop sinó dos, no va sortir cap bala del canó. Doncs perquè amb aquest model de pistola, que és una pistola que em sembla que s'havia fabricat feia 50 anys, no vull dir que aquesta pistola en concret tingués 50 anys, però el model es va començar a fabricar, em sembla que fa 50 anys, un model antic, no? Poc utilitzat, bastant atípic, no? Havien utilitzat les forces i cossos de seguretat de l'estat d'Argentina, però ja feia temps que no, etc. Una pistola una mica rara. Per passar, com deia, les bales del carregador a la recàmera, és a dir, al canó, clar, només pot sortir, diguéssim, després de prémer el gallet una bala, si la bala està prèviament instal·lada a la recàmera, és a dir, al canó. Però per passar les bales del carregador a la recàmera, cal accionar la corredissa, no? El que es diu en castellà la corredera. Llavors, si això no es fa, la bala no pot passar mai. Per això, quan deies que hagués pogut prémer el gallet mil cops i no hagués sortit cap bala, és ben veritat. al final la pericial el que diu és, si no s'acciona la corredissa, les bales del carregador no poden passar a la recàmera. I amb aquesta pistola, pel que es veu, accionant la corredissa un cop ja era suficient. És a dir, si el carregador hi havia més d'una bala, accionant la corredissa, corre la primera bala a la recàmera, però corren automàticament després la resta, és a dir, ja prement el gallet. Uh-huh. És a dir, si s'hagués accionat la corredissa i hagués premut el gallet, com va fer-ho dos cops, haguessin sortit dues bales, no? Uh-huh. Però això no va, pel que sembla, no va fer-ho, no? Uh-huh. Llavors, aquí tenim dues preguntes, no? Si no va fer-ho, per què no va fer-ho? No va fer-ho perquè no va voler i només volia que semblés que podia matar la vicepresidenta d'Argentina, uh-huh, o no va fer-ho perquè es va despistar o fins i tot perquè no sabia com funcionava la pistola, però clar, quan va premar el gallet ho feia amb l'intenció que sortissin les bales, no? Uh-huh. Clar, per això quan a ell li pregunten a seu judicial tu què volies fer, o potser no li van preguntar, si va avançar, llavors ell va dir no, jo era plenament conscient que la pistola tenia bales però que no podien sortir perquè plenament conscient vaig decidir no accionar la corredissa, no? Uh-huh. Llavors tot això ho expliquem perquè en aquests casos, Joan, clar, si per exemple la pistola no funcionés correctament, hi ha una altra tesi, no pas la que revela l'informe pericial, però hi ha una altra tesi que diu que, bueno, fent una fotografia, la pistola tal com estava, etc., semblava que el carregador no, uh-huh, estava ben col·locat. Llavors, si el carregador no està ben col·locat, per molt que accionis la corredissa, la bala tampoc passa a la recàmera, no? Llavors, hagués pogut passar això. És a dir, que ell hagués accionat la corredissa, la bala no hagués passat perquè el carregador no estava ben posat i no s'havia adonat, no? O bé perquè es va despistar i no va accionar la corredissa. En qualsevol d'aquests dos casos tindríem el que André Panal es diu una temptativa inidònia, uh-huh, que és un cas de temptativa diferent al que podríem dir la temptativa idònia de tota la vida, que seria, bueno, jo tinc una arma carregada, la tinc en perfecte estat d'ús, l'utilitzo i, per exemple, l'impacte de bala no dona en el cos de la potencial víctima o dona en el cos de la potencial víctima, però la potencial víctima no mor, no? És a dir, per una raó aliena a la meva voluntat, el resultat que he perseguit amb una conducta adequada per produir-lo no s'ha produït. Això seria la temptativa normal, mm-hmm, i aquí al Codi Penal espanyol, un cas així, el castigaríem amb la pena inferior en un o dos graus al delicte consumat.
De fet, doctor, hi ha diferència entre temptativa, sí, inidònia, no?, i temptativa irreal, que se'n diu
irreal,
també.
Irreal, sí. Tenim la temptativa idònia, que és aquesta, la temptativa inidònia, que seria la que es podria donar en el cas de la vicepresidenta, de l'anterior vicepresidenta d'Argentina, mm, que en aquest cas, en el cas de la temptativa inidònia, vull dir, ex post factum, és a dir, a posteriori, ens adonem que a priori no s'hagués pogut produir mai el resultat, és a dir, això que deies de hagués pogut disparar 1.000 cops i, sí, i hagués passat exactament el mateix, imaginem, per exemple, que l'arma hagués estat malament, o que, per exemple, jo què sé, doncs vas a matar algú i resulta que creus que hi ha algú i en realitat algú que està esperant a l'altre que arribi per matar-lo ha posat un ninot, jo què sé, doncs al llit, que sembla la figura d'ell mateix i llavors dispara pensant que és una persona quan realment és un ninot, no? És a dir, que inidoneïtat pot haver, mm-hmm, per inidoneïtat del mitjà utilitzat, de l'objecte material de la conducta, etc. No? Per tant, en aquells casos on sembla que hi ha perill, però exposes demostra que ex ante no s'hagués pogut produir mai el resultat, hi ha una temptativa inidònia i aquí es discuteix si s'ha de castigar o no s'ha de castigar. Hi ha una, mm-hmm, part de la jurisprudència que entén que sí i una altra considera que no. I en els casos de temptativa irreal, que són aquests que preguntes ara, que són casos diferents, mm-hmm, clar, són supòsits. Posaré primer l'exemple i després explicaré en què consisteix perquè es vegi la diferència. Fa molt de temps, al segle passat, de fet, a principis del segle passat, va haver un cas, que és el cas de la cuinera de Paraga, que és un cas que nosaltres a classe sempre posem als estudiants, que ara l'explicaré i semblarà ridícul, no? Però tan ridícul com el segon cas que posaré. Era una senyora que estava a casa seva, de fet, era la senyora de la casa, i per un motiu bàsicament de gelosia volia matar a la senyora que feia el servei a la casa, a la doncella. Uh-huh. I llavors no se li va acudir cap altra manera que posar una quantitat absolutament mínima de pólvora sota el seu llit. Aquesta pólvora es va inflamar i bueno, va fer ni una explosió, sinó una mínima expressió d'una explosió que no li va provocar a aquella senyora, vaja, ni el més mínim menyscabament, diguéssim, de la seva integritat física, no ja la mort, no? Uh-huh. Ja, aquest cas és un cas on aquesta persona havia realitzat una conducta amb intenció de produir el resultat de mort, però la conducta era a ulls de qualsevol que s'hagués posat en el lloc dels fets, en el moment dels fets, absolutament absent de tot tipus de perill per produir el resultat. No? Imaginem, per exemple, que algun oient nostre no li agrada el nostre programa, no li agrada la nostra secció, no li interessa el que jo estic explicant, i llavors, jo què sé, agafa una foto que hagi pogut trobar meva, perdona per l'exemple, no? a internet, no? I llavors fa vudú. O sigui, agafa un ninot amb la meva cara, jo què sé, la meva forma de vestir, i em fa vudú perquè li caic malament i les coses que dic no li interessen, no? Mm. Amb tota la intenció de fer-me mal, no? Jo què sé, doncs de treure'm els ulls, qualsevol cosa així, no? Per tant, els casos de vudú, per exemple, un subjecte intenta realitzar a través d'una conducta la producció d'un resultat que persegueix, però amb una conducta que no podria provocar-lo mai, doncs aquests casos porten a una tentativa irreal.
Clar, doctor.
Evidentment, la diferència entre la tentativa inidònia i la irreal uh-huh. és que en el moment de realitzar-se la conducta, en el cas de la tentativa inidònia, recordem de nou el cas de l'intent d'atemptat a la Cristina Fernández, la conducta a ulls de qualsevol seria una conducta perillosa. En principi, ho deia la nostra companya quan llegia la notícia, no? Tot de gent peronista, tot de seguidors peronistes s'hi van llançar sobre d'aquella persona perquè consideraven que aquella conducta era una conducta de mort, no? Una conducta que posava en perill la vida de la Cristina Fernández, no? I, en canvi, amb els casos que hem explicat de la cuinera de Praga o el cas aquest del vudú, qualsevol persona que s'ho mirés, no? Pensaria, bueno, aquest està tocat perquè això és impossible que provoqui el resultat, no? Llavors, en un cas hi ha perill, en l'altre no.
Clar, doctor,
llavors, en el cas de la tentativa inidònia es castigaria, el de la tentativa irreal no.
Respecte a tot això, ens queda molt, molt, molt poc temps, però sí que trobo interessant, molt interessant el que està explicant. Entenc que el cas de bruixeria, de vudú, que ens explicava, per exemple, fos un cas de tentativa irreal, ho entenc perfectament. En el cas de la pólvora, no ho entenc tant i explicaré el perquè. En un cas de negligència, en cas de preparar un assassinat, també és tentativa irreal?
En un cas de negligència, en preparar un...
Clar, però no deixa de ser una negligència.
Sí. No, potser no he explicat del tot bé el cas de la cuinera de Praga, perquè és que el cas de la cuinera de Praga és tan ridícul que, de fet, no només li posa pólvora i la pren, sinó que li posa pólvora sense més, pensant que la pólvora sola explotaria, no? Clar, cosa que, evidentment, no va passar, no?
No, per sort.
Es va produir una petita inflamació, però no va explotar. Mm. En el cas que planteges tu, Joan, jo estic preparant, per exemple, un atemptat i l'atemptat el preparo malament i al final no surt.
Exacte.
Clar, hauríem de veure quina és la raó per la qual no surt, no? Si, uh-huh. si jo, per exemple, l'atemptat l'estic preparant amb un explosiu que és absolutament impossible que produeixi el resultat a ulls de qualsevol, com seria el cas de la cuinera de Praga, uh-huh. més que una negligència en la preparació d'un delicte que al final no produeix un resultat, que això en si mateix no es castigaria, estic davant d'una conducta que en cap moment ha posat en perill el bé jurídic, no? la vida, no? Que és el que passa justament a la tentativa Israel, i per això, diguéssim, en cap moment s'ha posat en perill aquest bé jurídic i per això no castiguem el cas, no?
Ens queden dos minutets, però sí que voldria preguntar-li per un altre concepte relacionat amb tots aquests que estem barrejant avui. És el delicte putatiu. No sé si ens podria explicar exactament en què consisteix i posar-nos algun exemple amb aquests dos minutets que ens queden.
Sí, a diferència del que passa en els casos que estem veient, amb els casos que estem veient hi ha un error sobre els fets, és a dir, d'alguna manera el subjecte no s'equivoca sobre el tractament que fa el dret de la situació, sinó sobre la situació en si mateixa, no? En el cas de la Cristina Fernández s'equivoca respecte a l'eficàcia, diguéssim, de l'arma que està utilitzant, no respecte al tractament que el dret fa de la seva conducta, no? En canvi, en el cas del delicte putatiu, ens trobem davant d'un cas on una persona, un subjecte, creu erròniament que el seu comportament està prohibit pel dret penal quan realment no ho està. És el que diem en dret penal, un error de prohibició al revés. Clar, per exemple, imaginem que algú que té una relació sentimental amb una altra persona té al mateix temps una relació sentimental amb una tercera persona, no? Imaginem, per exemple, doncs, que la primera relació està vinculada per un matrimoni, llavors la tercera o la relació amb una tercera persona seria un adulteri. I aquesta persona comet adulteri amb la convicció que l'adulteri és un delicte, com de fet amb el Codi Penal franquista ho era, no? Però està instal·lat amb aquest ideari franquista, no?, del Codi Penal anterior, i llavors creu que encara és delicte, no? S'hauria de castigar com a delicte aquesta conducta pel simple fet que el subjecte creu que és delicte? Clar, diguéssim, la pregunta es contesta per si sola, perquè si el fet no es pot trobar, diguéssim, com a fet constitutiu de delicte al Codi Penal, el Codi Penal no se la podria aplicar per més que ja el tingui al cap, no? Clar. Per tant, el delicte putatiu és un cas claríssim, és l'exemple que els estudiants sempre veuen més clar com a cas no castigable, justament perquè, diguéssim, el fet és delicte només amb el cap del subjecte, no?
Doctor Víctor Gómez, catedràtic de Dret Penal a la Universitat de Barcelona, que avui ens ha explicat aquest atemptat de Cristina Fernández de Kirchner que passava el passat mes de setembre del 2022, vist des de la perspectiva del dret penal. Moltíssimes gràcies per ser una setmana més amb nosaltres. L'esperem en una nova edició d'aquests Crims o Gairebé. Que vagi molt bé.
Perfecte, igualment, Joan. Una abraçada.
Ràdio Estel.